Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 pràcticament d'aquest divendres 10 de maig del 2024. Estem a les portes del cap de setmana més important de tota la temporada i a Ràdio Sabadell estem preparats. Demà, a partir de les 3, estarem en directe al Sabadell en Joc per viure una d'aquelles tardes de transistors i també, per què no dir-ho, de desfibriladors. És evident que contra la Ponferradina i el Lugo els dos pròxims caps de setmana podem estar amb la mateixa cantarella, però el duel de demà a Tarazona pot definir el futur del centre d'esports a la categoria. Una victòria a terres aragoneses canviaria totalment el panorama per afrontar les dues últimes jornades i qualsevol altre resultat allargaria l'agonia, fins i tot podria ser dramàtic en funció de la resta de marcadors d'aquesta 36a jornada de Lliga a la Primera Federació. I tot plegat ho amanirem des de la nova Creu Alta amb el partit del filial contra l'Europa B de la penúltima jornada de la Lliga Elite. És cert que la derrota al camp de la Guinaueta ha complicat les opcions de pujar aquest cap de setmana, però una bona combinació de marcadors podria donar aquest ascens a Tercera Federació als de Conrad García. Sense cap mena de dubte, la millor notícia de la temporada per l'obrador arlequinat. I aquí, a Ràdio Sabadell, també n'estarem pendents.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de so hi tenim avui el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que ja tenim definides les finals de l'Europa League i de la Conference. A la primera, Bayer Leverkusen-Atalanta. Els de Xavi Alonso, per cert, van empatar en el descompte per salvar aquesta imbatibilitat de 49 partits consecutius. I a la tercera competició continental, la final enfrontarà la Fiorentina amb l'Olympiacos de Mendilibar. Més coses, Pau Cubarsí ha renovat amb el Barça fins al 2027 amb una clàusula de 500 milions d'euros. Félix Garreta, jove defensa de 20 anys de la Morevieta, cedit pel Betis, es troba en coma induït després de patir un traumatisme cranioencefàlic produït per una caiguda domèstica a Palau-Solità i Plegamans i posterior recaiguda. En ciclisme, primera contrarrellotge al Giro d'Itàlia de poc més de 40 quilòmetres i amb una ascensió de quarta categoria en els últims 5, Tadej Pogacar podria ampliar diferències al capdavant de la Maglia Rosa. Ahir, la sisena etapa amb tres trams d'este rato va ser per l'Astúria del Movistar Pelayo Sánchez. En bàsquet, el Baxi Manresa té molt a prop el play-off de l'ACB després de superar el Bilbao per 90-81. Avui, de fet, podria ser oficial si el Baskonia perd contra Ucam Múrcia i també ahir Joventut 96, Tenerife 88 en el darrer partit de la temporada a l'Olímpic. A l'NBA, els Cavaliers i els Mavericks han empatat a 1 les seves sèries de semifinals de conferència a la pista dels Celtics i dels Thunder, respectivament, i al Masters de Roma en tennis avancen Paula Badosa i Rafa Nadal amb remuntada inclosa. Molta teca fora de casa, molta teca aquí a casa també.
Es comenta la recepció.
De seguida, escoltem el boi millor de la roda de premsa d'Òscar Cano, prèvia a aquest Tarazona Sabadell. Ha tingut lloc ara fa una horeta, aproximadament. També escoltarem el seu homòleg a la banqueta aragonesa, Molo, les estadístiques, també la prèvia d'aquest Sabadell B, Europa B, a la nova Creu Alta, el decisiu CNS Bàsquet d'Esparreguera per fer les fases d'ascens a EVA, un altre Astralpool Sant Andreu de waterpolo femení, Iker Pajares i Marta Romance.
L'actualitat de la primera ref.
A punt d'omplir ja Unionistes un primer autocar per visitar la setmana que ve el Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda. Informaven aquest matí que només quedaven 6 places disponibles. El Castellón fent una crida a X perquè els aficionats no saltin al camp quan acabi el duel contra l'Ibiza a Castalia de diumenge a les 12 i presentat el projecte de ciutat esportiva del Real Murcia de 100.000 metres quadrats, 6 camps de futbol, 2 de gespa natural i 4 d'artificial, 2 dels quals, d'aquests 6 camps, serien, atenció, mini-estadis.
la notícia curiosa.
Ahir es disputaven tres finals de Copa i en totes tres es van trencar sequeres importants. A Dinamarca, el Silkeborg feia 23 anys que no la guanyava. A Luxemburg, el Progrés Niederkorn, 46. I sobretot, destaca la gesta de l'Union Saint-Gilloise, aixecant la Copa belga per primera vegada en 110 anys després de superar per la mínima l'Anvers de Van Bommel. No la guanyaven des del 1914.
De quin partit no estarem pendents?
Del Pueblo Nuevo, Don Álvaro, de la Tercera Federació d'Extremadura, el partit que arrenca a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
La crida que fan des del compte d'Instagram Fans Pia per anar demà a les 6 de la tarda a Can Colapi per acomiadar dues llegendes del club. El Pia València serà l'últim partit de Jordi Cerdà i de Marc Pagès.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant tres exarlequinats que bufen espelmes. Avui es tracta de Roberto Morales, Carlos de la Plata i Nico del Monte.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 10 minuts del migdia d'aquest divendres 10 de maig del 2024. A 27 hores no arriba per viure un duel, vaja, d'infart, absolutament decisiu. El municipal de Tarazona entre la Societat Deportiva Tarazona i el Centre d'Esport Sabadell, que, com dèiem al principi, pot perfilar les opcions de salvació del Centre d'Esport Sabadell de cara a les últimes dues jornades. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Què tal, Vituri, com estàs?
Ha arribat fa una estoneta d'aquesta nova Creu Alta, d'on ha comparegut Òscar Cano fa qüestió d'una hora en roda de premsa, i amb aquella sensació, no sé si compartida o no, de fet ja l'apuntava ahir a l'Hotel Suís, l'apuntava l'Adriana Arroyo, que aquesta setmana s'ha parlat poquet de futbol, del partit en si, de l'aspecte esportiu, que n'hem parlat i hem donat voltes i voltes i voltes al tema de les entrades, les no entrades, autocar, no autocar, i que ha arribat avui divendres i pràcticament no hem parlat ni del partit com a tal, ni del retorn de Pau Resta després de complir el partit de sanció. No sé si això és bo o dolent. No el retorn de Pau Resta, em refereixo al fet que no hi hagi hagut aquest xup-xup, no? Aquest caldo de cultiu abans d'un partit en què el Sabadell es juga la vida potser és excessiu, perquè al final quedaran dos partits, però com dèiem, és que al final pot definir el teu futur en les dues últimes jornades.
Has dit que si juga la vida, que és un partit absolutament decisiu. Mira, vols que anem de cara a barraca?
Va, som-hi.
Va, Òscar Cano, roda de premsa avui després de l'entrenament de l'equip a la nova Creu Alta, en aquesta prèvia del Tarazona Centre d'Esports de demà a les 4, preguntat sobre la importància del partit. D'entrada, ha evitat titllar-lo de final.
Tanto para ellos como para nosotros, aunque sea un topicazo, pues es un partido en el que son más de 3 puntos, ¿no? Porque ya no solo es obtener los tuyos, sino que ellos no obtengan. Igual también el tema de Average entre los dos conjuntos. Y bueno, y evidentemente tiene una gran trascendencia sin ser definitivo, ¿no? Porque las matemáticas aún no nos dicen o no nos comentan que la cosa es definitiva, ¿no?
Mira, confessaré un secret. Algú potser ara a la redacció em matarà. No diré el nom. Fa una estona em preguntava, no està massa el cas del dia a dia del Sabadell, em deia. El Sabadell guanyant aquest cap de setmana ho tindria ja fet o què? Deia. No, ni de bon tros. Però clar, com canvia la pel·lícula aquest cap de setmana? Sumar la victòria, posar-te amb 41 punts, superaries el mateix Tarazona. A més, podries estar pendent després del que facin la resta de rivals directes. Tot el que no sigui això et deixa pràcticament en la mateixa situació. Una derrota sí que seria força, força dramàtica, no definitiva, agafant males paraules d'Òscar Cano. I a partir d'aquí, l'empat què?
L'empat què? Clar, és que escoltant Cano, això, evitant parlar de final i de partit decisiu, jo faig aquesta lectura una mica entremig del que deies una mica al principi i escoltant Cano també, del fet de, home, clar, si perds, no has descendit. Tens 6 punts encara en joc, que molt probablement, si els sumes,
et quedaria sense marge d'error. Hauries de fer el 6 de 6, vaja, amb gairebé tota probabilitat per salvar-te.
Exacte. És a dir, encara tens opcions de salvar-te. I en teoria depenent de tu. Però, clar, el que dius, ja no tens res a què aferrar-te, no pots fallar, no pots ensopegar ni el més mínim.
No hi ha xarxa de seguretat.
Ni contra la Ponfe a casa, un equip que està lluitant pel playoff, ni contra el Lugo a l'última jornada. L'empat, clar. D'entrada...
Signes crec, de l'empat?
Jo d'entrada no el signo, però donat el cas, m'ho podria repensar. Tram final de partit, recordem que el Sabadell... en algunes setmanes ens hem endut algun disgust en els darrers minuts. I no sé, també t'enduries la veres contra el Tarazona, que no sé si al final pot estar involucrat o no, no ho sé.
No, a veure, que se m'entengui, No seria, crec que ho dèiem el dilluns al tribunal, no seria del tot un mal resultat l'empat, per això, perquè li guanyes la veres al Tarazona, perquè vés a saber què fa el Sestao River, igual acabes la jornada sortint del descens... I fins i tot també tenint en compte que la penúltima jornada, és cert que et quedaràs sense massa marge d'error i que hauràs de continuar sumant, però és cert que la penúltima jornada també hi ha duels directes.
I has dit, a veure què fa el Sestao després. I aquesta és la qüestió, és que el Tarazona Centre d'Esports obre la jornada i aquest és un dels motius que ha esgrimit Cano per dir, mira, jo mai signo l'empat, però justament en aquesta jornada, que som els primers i que no sabrem què ha fet la resta, encara menys.
Yo a priori en el minuto 80 evidentemente no firmo ningún empate, eso lo tengo muy claro, ¿no? Porque la intención de todos los entrenadores, me imagino, no solo la mía, es salir a ganar, ¿no? Y en este caso mucho menos porque no sé qué valor va a tener el punto porque somos los primeros en jugar. Si mañana me preguntas el minuto 80, estamos con dos expulsados y nos están metiendo bajo palos, por supuesto que rápidamente me saquen el documento que están por la firma del empate, ¿no? Pero así a priori no recuerdo ningún día en mi vida como entrenador que haya pensado en que pueda ser válido un empate, ¿no?
Evidentment, si arribem al minut 80 amb dos menys, vaja, si l'hem signat des de feia estona que l'hauríem signat aquest empat. Tinc una teoria, Vituri,
a veure,
que és que jo crec que aquesta jornada, si perdem, sortim del descens. I saps per on vaig,
que és
no?
Que el Sestao River perdrà el seu partit i que el Cornellà guanyarà, no? És que és l'única combinació que treu el Sabadell del descens.
És una teoria que contemplo. No sé si el Cornellà serà capaç de guanyar a Lugo,
En qualsevol cas, hauríem d'esperar...
I que el Teruel punxés, perquè si no, no t'avança, clar. Sí.
Podria succeir la mateixa tarda de dissabte, però hauríem d'estar pendents del partit del diumenge del Sestao River. Posem en situació, perquè la gent vagi agafant paper i bolígraf. Demà a les 4 hi ha aquest Tarazona-Sabadell, a les 5 hi ha el Lugo-Cornellà, d'aquí aquesta combinació que diu Sergi Parc, però hauria de guanyar el Cornellà, l'Anxo Carro. A les 6 hi ha un Nàstic S de Logroñés, que podria estar descendit a la S de Logroñés a aquella hora. Bé, no sé com té ara mateix amb el Sestao River...
Ni ens ve ni ens va, jo crec,
sí,
que a l'S de...
Està a 9 punts, faltant 9 per jugar-se. A les 7 hi ha un Celta Fortuna Rayo Majadahonda, que tampoc hem d'estar massa pendents d'aquest marcador, més enllà de possibles posicions de la Ponferradina la setmana que ve, etc. Però bé, a les 8 hi ha un Fuenla Arenteiro, que també és un partit en el qual hem d'estar pendents al Fernando Torres, perquè l'Arenteiro s'està jugant també la Copa del Rei, està a un punt d'unionistes. A partir d'aquí, l'endemà diumenge, a les 12, hi ha un Ponferradina Real Unión, el Toralín, a les 4, unionistes Sanse, a les 6, Culto Teruel, a les 7, aquest partidàs entre el Depor i el Barça Atlètic, que jo continuo dient que és important.
Sí,
que ens interessa que guanyi el Barça Atlètic i que el Depor s'ho acabi jugant tota l'última jornada contra el Real Unión. I a les 8 tanca la jornada l'Osasuna de Promeses Sestao River. Per tant, tot repartidet, aquesta setmana.
Sí, sí. I digueu-li a les famílies que no, si no estan interessades en el futbol, que aquest cap de setmana ens aïllem tots per estar ben pendents de la jornada, perquè tot bastant distribuïdet, com dius...
Comença l'acció, a més, el dissabte a les 4, acaba el diumenge pràcticament a les 10 de la nit, per tant, cap de setmana d'aquesta...
I de fer moltes càbales, després del nostre partit, a veure com arribem a les dues últimes jornades, que al final ja seran, recordem, amb horaris unificats, i podríem ja començar a fer càlculs, fins i tot podríem, ja segons com es doni la jornada, no sé si hi ha alguna possibilitat de dir... en funció del que facis contra la Ponfe i de com vagi aquesta jornada contra el Tarazona, si hi ha alguna opció matemàtica de perdre la categoria abans del duel contra el Lugo, o al revés, de certificar la permanència també, sense haver-t'ho de jugar a l'Enxocarro. Estarem ben pendents del que passi, clar.
Sí, recordem, aquesta jornada 36 que comença amb l'Osasuna Promeses amb 42 punts, per darrere hi ha Real Unión, Tarazona i Fuenla amb 40, Sestao River i Sabadell amb 38, un fora del descens, l'altre en descens, Teruel 36, Cornellà 35, i ni que sigui per esmentar-lo perquè encara no ha baixat, la SD Logroñés amb 29, tot i que insistim que és virtualment equip de segona federació. Per tant, estaríem parlant d'això, de 8 equips encara involucrats en 3 places per baixar de categoria. Per tant, jornada absolutament d'infart, que seguirem aquí a Ràdio Sabadell. Pel que fa a les novetats de l'equip, ho dèiem ara fa una estoneta, Parc, clar, hem passat en certa manera per alt, que aquesta setmana torna Pau Resta, i és una molt bona notícia pel Sabadell, tot i que venim de deixar la porteria a zero en l'últim partit.
Jo crec que per això potser no se n'ha parlat tant en aquests últims dies, no? Pel fet que el Sabadell va estar tan bé defensivament contra el Nàstic que, afortunadament, no es va trobar a faltar la figura de Pau Resta. Recordem que havia de complir sanció per acumulació de targetes i, per tant, tornarà a estar disponible demà al municipal de Tarazona. Clar, després d'haver el bon exercici defensiu que va fer el conjunt arlequinat l'altre dia contra el Nàstic, la pregunta era obligada també, no? Allò de dir, va estar molt bé l'equip en defensa, Pau Resta tornarà o no? Bé, doncs escoltant Òscar Cano, jo intuiria que sí, tot i que no ho ha revelat ni ho ha dit explícitament, i també ha afegit aquí en aquesta equació del bon exercici defensiu de l'equip el nom de Ricard Pujol, així que són dos noms que apunten Vituri a ser titulars demà contra el Tarazona.
Pau, pues evidentemente se perdió el partido el otro día por sanción y lo lógico es decir, no merece ningún castigo, ¿no, Pau? Porque precisamente es uno de los jugadores que mayor rendimiento nos han dado, ¿no? Vamos a ver cómo recomponemos la cosa, si salimos de tres, si salimos de cuatro, porque lo hemos pensado todo y valorado todo. Y a partir de ahí, pues lo que sí tenemos garantía es que la gente que ha salido a sustituir a otros compañeros, como en este caso Ricard, hizo un partido muy, muy bueno, ¿no? A nivel defensivo, ¿no?
Lo tocano. Unai 20, a 25 hores i mitja pràcticament perquè sàpiguem els protagonistes.
Jo aposto per defensa en Pau Resta, Maestre i Amelívia.
De 5, llavors.
Sí, sí, de 5. Ricard Pujol a l'esquerra, en aquest cas. És a dir, es desplaçaria cap a l'esquerra i Toni Herrero cauria de l'11 titular.
Estava pensant en la
mateixa. Opinió 100%, eh? Opinió 100%. David Estals per la dreta. Crec que Carles Salvador estarà bé per jugar. Per cert, no és que sigui una gran novetat, perquè ho hem anat comentant els últims dies, que Carles Salvador l'altre dia ha substituït per aquestes molèsties o aquesta càrrega física. Vaja, està bé per jugar, viatjarà sense problemes. En principi, pot ser titular, si Cano ho decideix així, eh? Salvador Dome al mig del camp.
Sí.
Moyano té molèsties als isquios, ja no només al turmell, sinó que una de les principals novetats que ha revelat avui Cano a la roda de premsa és que Moyano té molèsties als isquios. L'altre dia ja va ser suplent, no acaba de girar del tot rodó, i si a sobre li afegim aquestes molèsties a l'isquio, encara menys. Per tant, no el veig com a titular. Crec que per com juga el Tarazona és possible que nosaltres juguem amb dos davanters, és a dir, Abde, jo veig Abde Vladis. I que cau Baselga
de l'11, dius.
Que cau de l'11.
En faltaria un, potser?
Falta un.
Que seria... Jo et compro l'escalet de l'11, però veig els tres, eh? Vladis, Baselga i Abde.
Pot ser que juguin els tres, pot ser.
I si no, m'atreviria a dir fins i tot... Aquí estem jugant massa a fer d'entrenador i experiments, eh? Però fins i tot un doble carril o un doble lateral llarg amb Toni Herrero, jugant més avançat, Abde i un únic punta, en aquest cas. Digue-li Vladis o digue-li Baselga, però ja et dic que aquí ens estem posant a fer experiments i no sé. A tu et falta una peça.
Em falta una peça. Estava pensant, no sé si algú més vertical com Soto, si potser un Gualda per tenir una mica més de control, que seria novetat perquè fa setmanes que no juga de titular.
Però a més, no tenim... Jo diria que des del dia del Promeses, no sé si ha tingut algun minut Àlex Gualda.
És possible. Tinc dubtes, però vaja, el que sí intueixo... Sí... escoltant Cano amb aquesta declaració que escoltava en Pau, és el tema de la defensa. Jo crec que Pau Resta sí que tornarà a l'11 per aquesta seguretat que ha destacat el tècnic granadí sobre la figura de l'empordanès. I és veritat que Ricard Pujol està entonat i arriba en un bon estat de forma aquest tram final de temporada, sobretot per l'aspecte defensiu. Evidentment que ofensivament Toni Herrero al final destaca, es prodiga més en atac.
Ho havia oblidat, per cert, un quart d'hora va jugar Àlex Gualda a Salamanca, en l'últim desplaçament. Va ser l'última aparició del migcampista basc. Bé, doncs insistim que demà a les 3 de la tarda, tot just en el moment en el qual comencem aquest Sabadell en joc especial, doncs sortirem de dubtes i coneixerem també els 11, que ens explicarà allò en rigorós directe l'Adrián Arroyo des del municipal de Tarazona. Pel que fa a l'afició, que n'hem parlat durant tota la setmana, alguna novetat?
No, recordem que, vaja, ahir ja va quedar... Es va tancar l'aixeta amb aquestes aproximadament 300 entrades, no?, adquirides des del sector visitant, en aquest cas del centre d'esports, que ja no es venen més entrades online i que, vaja, ahir escoltàvem el director general Bruno Batlle dient que, en teoria, es seguiran venent entrades allà a les taquilles del municipal de Tarazona, però sense la seguretat del 100% que aquestes entrades les puguin adquirir els aficionats del Sabadell que viatgin sense tenir entrada. Per tant, a partir d'aquí ja que cadascú se la jugui si vol desplaçar-se cap a l'Aragó. Preguntat que no sobre aquesta qüestió, bé, no s'ha volgut mullar massa en aquest cas perquè ha dit el granadí que no coneix ben bé totes les circumstàncies ni tots els elements per entendre per què el Tarazona ha pres aquesta decisió, així que en aquest cas Cano ha estat força prudent.
La verdad que no estoy muy atento a esto, lo que sí que como a todo el mundo pues me gustaría que si en vez de 200 pudiésemos ser 500 o en vez de 400 podemos ser 475, pues mejor, ¿no? Cuanta más gente haya, pues evidentemente un mayor estímulo tenemos, ¿no? Pero desconozco cuáles son las razones por las cuales al final han cerrado el grifo de la entrada y la verdad que no soy yo el que tiene que meterse en ese tipo de cuestiones, ¿no?
Doncs paper neutral, en aquest cas d'Òscar Cano, al voltant del tema de les entrades, del qual se n'ha parlat i molt durant tota la setmana. Sigui com sigui, hi haurà coloret, arlequinat demà al municipal de Tarazona, amb aquests vora 300 arlequinats, 3 autocars també que sortiran des de primera hora del matí, des de la nova Creu Alta. Per tant, farà patxoc aquest municipal de Tarazona, que presentarà segurament un ple. Sobre el rival, què ha dit Òscar Cano?
Doncs queda't amb aquesta dada, perquè Cano ha destacat especialment el potencial del Tarazona quan juga al seu camp. Ha dit que allà han caigut equips de play-off i que com a local al Tarazona l'equip de Molo encaixa pocs gols, però sobretot el que ha remarcat és el seu poder en la pilota aturada.
Es un partido distinto, ¿no? Es un equipo que ha hecho, no sé, es decir, por encima del 80% de los goles en casa a partir del balón parado, desde saque de banda, desde continuidad de saque de banda, de córner, de continuación de los córner, de faltas laterales. Es un equipo que realmente explota muy bien esas situaciones, que han sido capaces de diseñar un equipo, ¿no?, acorde a todo eso que ellos realizan, y lo realizan con una gran eficacia, ¿no? Por tanto, ahí está la diferencia.
Bé, doncs, un dels jugadors del conjunt aragonès, Vituri, que pot contribuir a aquest bon paper en les jugades d'estratègia, pilota aturada, digue-li com vulguis, és David Cubillas, un futbolista que ahir doncs, el teníem aquí a l'Hotel Suís atenent-nos en directe, i que va parlar de la seva bona relació que manté amb Òscar Cano, sobretot en l'etapa que van coincidir en el Castelló. Bé, doncs, bones paraules que també han tingut resposta per part de l'entrenador del centre d'esports.
És un fenomen, és el capità que tot club no... No es que quiera tener, sino que debería tener. Es decir, yo creo que en la sociedad actual hay una ausencia importante de liderazgo, ¿no? Y que sea capaz de ejemplificar todos aquellos valores que uno quiere en su caseta, en el día a día, ¿no? Cubillas es eso. Cuando ha jugado, cuando no ha jugado. Date cuenta que Cubillas conmigo también ha estado muchísimos partidos sin intervenir y no ha cambiado su forma de ser.
Doncs bones paraules de Cano a David Cubillas, a Cubi, que ahir estava en directe a l'Hotel Suís i que tot fa indicar, sobretot si mirem les dades, les xifres, que serà titular demà, perquè crec que eren dels últims 10 partits o de les últimes 10 titularitats de Cubillas, 9 havien estat a casa, a Tarazona. Per tant, en aquest sentit, hi haurà un retrobament especial amb ell, amb Carles Salvador, bé, tindrà aquest component d'especial al partit. M'apuntaves també, Parc, que ha elogiat a Molo.
Sí, ha elogiat a Molo, ha dit que ha estat, doncs, això, en altres equips anteriors abans d'estar al Tarazona. Recordem la seva etapa a Lleida, per exemple, també a Ucam, etc., en què va fer un bon paper i que no l'ha elogiat. Un Molo que, per tant, torna aquí a la nova Creu Alta. Insistim, perdó, ja va tornar a la nova Creu Alta en el seu dia, però que es torna a enfrontar al Centre d'Esports i és un tècnic, això, que va deixar aquest record en el seu dia, Vituri, que és difícil d'oblidar aquí des de Sabadell, amb aquell 4-0 contra el Lleida Esportiu, i tot el que es va parlar en la prèvia d'aquell duel, vaja.
I el que es va escoltar també a la...
I el que es va escoltar a la prèvia,
la música,
correcte.
Que es va escoltar. Sí. Doncs abans d'escoltar Molo, fem un petit break i parlem ara, o passem per les estadístiques d'aquest Tarazona-Sabadell de demà a les 4, insistim, des d'una hora abans al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, aquestes estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
En tapen última dosi d'estadístiques de la temporada i per començar, una dada positiva a la qual ens aferrarem. El Sabadell ha guanyat els dos partits de la jornada 36 que ha disputat a Primera Federació. El 2-0 contra la Nucía, que va certificar la salvació ara fa un any, i el 2-1 de fa dues temporades contra el Cornellà, que situava el conjunt arlequinat momentàniament quarta a la taula.
El rival.
Semblava que havia agafat embranzida el Tarazona amb 4 victòries consecutives i 6 partits seguits, deixant la porteria a 0, però les dues últimes derrotes contra el Sanse i el Barça Atlètic els han tornat a arrossegar el fang, 2 punts per sobre del descens. L'equip de Molo només ha rebut 30 gols en contra, una xifra que únicament millora en 5 equips, però per contra són el segon pitjor atac de la Lliga amb 25 gols a favor.
L'estadística.
En aquest sentit, demà es veuen les cares les dues plantilles amb els pitjors pitxitxis del grup 1. Els màxims golejadors del Sabadell i del Tarazona només porten 4 dianes. Vladis, Moyano, Pau Resta i Manel, el conjunt arlequinat, i Cubillas, protagonista ahir de l'Hotel Suís, als aragonesos. El següent pitjor pitxitxi és Yuri, de la Ponferradina, el següent rival dels dos, Carcano, amb 5 gols.
Els precedents.
Més enllà del 3-1 de la primera volta a la nova Creu Alta, el Sabadell mai ha visitat el municipal de Tarazona. De fet, anar a terres aragoneses últimament no ha estat massa agradable. 3 empats, inclòs el 2-2 d'aquesta temporada a Terol, i 2 derrotes. L'última victòria es va produir el 14 d'octubre del 2018 a l'Almozara en el duel arlequinat contra l'Ebro de Manolo González. A l'11 del conjunt local, per cert, hi havia un tal Jonandra Melivia.
L'àrbitre.
El murcià de Cejín, Juan Antonio Campos Salinas, té 34 anys i aquesta és la seva desena temporada a la categoria de bronze. No té cap precedent amb el Tarazona i, en canvi, s'ha creuat 5 vegades amb el Sabadell amb un balanç terrible de 4 derrotes i un empat. L'1-3 contra el Castellón de fa dues temporades, de fet, va sortir escortat de la nova Creu Alta. Aquell dia va expulsar, entre altres, el tècnic Pedro Munitis. La seva mitjana és força alta, 6,45 grogues i 0,32 vermelles per partit. En total ha acumulat 215 amonestacions a la categoria, només superat per les 224 d'Usson Rossell i les 230 de Román Román.
Doncs aquestes estadístiques hem de tenir en consideració sobretot la quantitat de grogues, Parc, que mostra aquest bon home, Campos Salinas, tenint en compte que hi ha jugadors del Sabadell que estan apercebuts.
Sí, sí.
Importants. Por en fa aquesta estadística pel que fa a això, als futbolistes que estan apercebuts.
Dome, Abde i Carles Salvador.
Tela. Tres dels titularíssims.
Són tres titularíssims. I clar, és que recordem que Salvador, amb aquestes 4 grogues, no va poder forçar la cinquena en el seu dia quan va patir aquesta última lesió muscular. Cadome ja fa moltes setmanes que aguanta amb aquestes 4 targetes. i ja, si ha arribat fins aquí, escolta, que aguanti fins al final, no? I en el cas d'Abde, també, doncs, quan va patir el cop al maluc, estàvem pensant allò, a veure per quant té, si tindrà temps de forçar-la o no. No, perquè de fet la va veure en aquell mateix partit i, per tant, no ha tingut temps de forçar-la. Per tant, compta amb aquesta circumstància, perquè qualsevol d'aquests tres jugadors que vegi la groga, doncs, es perdria el duel contra la Ponfe de la setmana que ve.
Una mitjana molt alta, de 6 i grogues i mitja pràcticament per partit. Això sí, el Sabadell crec que és un dels equips, ara no tinc l'estadística del davant, però crec que és un dels equips que menys targetes grogues veu de la categoria. Per tant, bé, estarem pendents de com avanci aquesta qüestió. Escoltem també protagonistes des de Tarazona?
Som-hi!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Mira, tinc la resposta, 130 grogues ha vist el Sabadell en 35 jornades. És l'equip que menys grogues ha vist de tota la Lliga.
El que passa és que hem vist unes quantes vermelles.
Sí, sí, sí. Vermelles en total 10. És el segon del rànquing. Compte amb aquesta, no ho hem apuntat a les estadístiques, però el Tarazona ha vist 206 grogues, 76 més que el Sabadell. Déu-n'hi-do, no està malament.
En aquest sentit, per l'àrbitre que ha tocat, hauríem de sortir beneficiats.
Sí, 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 però bé. 206 grogues, 10 vermelles. Per tant, vermelles les mateixes, però grogues 76 més al Tarazona que al Sabadell. Veurem si això també es plasma demà o no damunt del terreny de joc del municipal de Tarazona. Des de l'Aragó, què? Què diuen?
Doncs des de l'Aragó, abans d'escoltar a Molo, escoltarem a Miquel Cortázar, un dels defenses d'aquest Tarazona. Tarazona, per cert, Vituri, que és cert que en les últimes setmanes no ha tret els millors resultats, però que vaja, que té aquests 40 punts, i per la gent que cregui que amb 43 estàs salvat, el Tarazona, a l'última jornada, juga a casa contra l'ASD Logroñés.
Per tant, poden afluixar demà i no passaria res.
Que afluixin. És veritat que si demà perden contra el Sabadell, jornada 37, jugant a Sestao.
Difícil. Sí,
que al final tenen aquests dos duels directes contra els equips que estan a sota. Clar, clar. Si perden aquests dos partits, és veritat que tenen aquest comodí de jugar a casa contra la SDL jornada 38, però potser amb 43 no et dona. I més si has perdut contra Sestau i Sabadell. No sé.
Algun dubte, si...
No
sí,
sé si tu amb... tens dubtes. Si amb 43 et salves, el Tarazona ho té molt bé.
Sí.
Això sí que és cert. Però, clar, també pot variar molt la puntuació en funció de... Clar, si perden contra nosaltres i contra el Sestau...
Aquí està el tema.
Pot apujar una mica... Pot anar una mica més cara,
I
aquesta salvació.
I en funció del que faci el Sestau, River a tajonar contra el Promeses. Mm. També estaria... Bé, per mi 43 serà el llindar. Entre 43 i 44 anirà la cosa. Jo crec que amb 44 et salves, que són les dues victòries que necessita el Sabadell. Amb 43, necessitaries que anessin prou bé aquestes dues jornades que venen. Que no caiguessis molt, però bé. Tampoc és la nostra batalla, no, la del Tarazona, precisament.
No, però el que sí que jo et puc assegurar és que ja em canviaria per la situació del Tarazona.
Sí,
d'estar 13 amb 40 punts, dos per sobre del descens, i tenir aquest calendari, i ja no ho dic pel Sabadell, sinó sobretot pensant en aquesta última jornada i després esgarrar pel que pugui, sobretot, en aquests dos compromisos que diem contra Centre d'Esports i Sestau, i ja tindries la salvació feta. I és el que destaca precisament Cortázar, que per la situació que tenen actualment, abans de la jornada 36, que no depenen d'altres escenaris i que, per tant, si ells fan la feina, tindran la permanència feta.
La sartén a un giro inesperado para algunos, pero nosotros es verdad que hemos afrontado durante todo el año con la misma ilusión y hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación. Y como bien dices, pues tenemos la ventaja, ¿no?, de que dependemos de nosotros y así lo vamos a hacer.
Jo estic totalment d'acord, que el Tarazona té la paella pel mànec i sobretot gràcies a aquesta ratxa, ara ho escoltàvem a les estadístiques, de 4 victòries consecutives, 6 partits seguits deixant la porteria a 0. És cert que venen de perdre contra dos filials, però vaja, ja voldríem estar en la seva situació de dos dels 3 últims partits a casa, contra dos rivals que estan en zona de descens i un altre que està per sota, un que molt probablement vindrà descendit aquí a l'última jornada. Per tant, situació favorable pel Tarazona. El tècnic Molo, Manuel Jesús Casas García, que no recordava el seu nom aquest matí, l'he hagut de buscar, de tant dir-li Molo, Molo, Molo. Què ha dit?
Deixa'm dir-li Molo i així no em complico la vida amb el seu nom. Doncs mira, al fil de tot el que comentàvem d'això, precisament sobre els tres rivals que li queden al Tarazona amb aquest duel contra la SDL a la jornada 38, etc. Molo veu crucial guanyar demà, perquè sí que és cert que si guanyen, si treuen la victòria contra el conjunt arlequinat demà, ja poden estar pràcticament aplaudint i celebrant la salvació. Així que, en aquest sentit, Molo li dona moltíssima importància a l'enfrontament de demà contra el conjunt arlequinat.
Creo que tenemos una buena situación para poder sacar pues, nuestro objetivo, que es la permanencia. Evidentemente, pues, va a ser partido de muchísima tensión, partidos con enfrentamientos directos, con lo que ello implica. Bueno, jugar dos partidos en casa pues también nos hace pensar que vamos a tener esa pequeña ventaja, ¿no?, de jugar en tu campo, pero aquí ya importa poco o mucho el hecho de jugar en tu campo, de incluso los rivales. Creo que son partidos ya vida o muerte, son finales, y ese tipo de partidos, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con todos los detalles.
Clara pensava també que no és el mateix 43 punts havent guanyat el Sabadell que 43 havent-los perdut contra el Sabadell i el Sestao River.
Tal qual.
Bé, al final és qüestió de treure la calculadora, fer càbales, però ho té favorable aquest Tarazona. No es pot despistar, això sí, perquè d'entrada ha de sumar contra el Sabadell per arribar a una situació favorable també a les dues últimes jornades, més favorable encara a la del conjunt arlequinat, del qual també n'ha parlat.
Sí, ha elogiat la plantilla del Centre d'Esports, assegurant que la seva qualitat no es correspon amb la situació a la classificació i sobretot, escoltant aquestes paraules, jo diria que considera que Rosende ha fet una bona feina en el mercat d'hivern.
Sabadell es un gran equipo, está abajo, pero si tú ves los jugadores del Sabadell, no es normal el año que están haciendo. En diciembre se refuerzan pues con Adde, un jugador del Ibiza, con Soto, un jugador de la Monferradina, con Maestre, jugador que estaba en Albacete. Estamos hablando de que pasaron apuros en la primera vuelta. En diciembre hicieron un desembolso grandísimo porque tienen capacidad para ello, un club histórico con mucha masa social y con lo que ello implica.
I això ho va patir, en certa manera, el Tarazona en el partit de la primera volta. I dic en certa manera perquè aquell partit, recordem, dia 4 de gener, no? Si no vaig errat, el van endarrerir un parell de dies, però era el 4 de gener, el Sabadell no tenia cap reforç a la seva disposició. No. Només havia anunciat Carles Salvador que per un tema federatiu es va decidir que no jugués aquell dia. Però el 3-1 de la primera volta va ser amb la plantilla prèvia a l'arribada del mercat d'hivern.
Sí, un partit a més, no sé si el recordes
sí,
bé,
sí,
però
sí, sí.
3-1 amb el show que vam tenir també a la llotja, amb una situació... Sí, sí,
això no
recordes, eh?
No, estava pensant en el partit, no recordava, és veritat, la visita dels Guardaxone a la nova Creu Alta, és veritat.
Que
és veritat.
Si perdies crec que et quedaves a 11
sí,
punts
sí.
De la permanència.
I un penal fallat per part del Tarazona, un pal a la... Bé, el va aturar, diria Hortola, aquell penal...
Ara crec
no sé
que
si
sí.
Va ser, aquell o el del Celta Fortuna, però
sí,
bé.
Sí.
Amb un pal a la segona meitat del Tarazona, els gols a última hora de Moyano, va ser un partit estressant, també.
Molt, i a més per aquesta situació delicada dels dos equips, però especialment jo et diria la del Sabadell, i també ja no només sobre el terreny de joc, sinó fora del camp i amb tota aquesta situació. Bé, un partit, això sí, que al final va acabar amb 3-1 favorable al conjunt arlequinat, per tant, un altre factor, tot i que no sigui de tanta rellevància, o sí, veurem, a tenir en compte el tema de l'averaix, però en tot cas, Molo també recordava aquest precedent de la primera volta, el té ben fresc, i considera que el Tarazona no va mereixer perdre per aquests dos gols de diferència.
Creo que fue uno de nuestros mejores partidos y perdimos. O sea, creo que hicimos un gran partido, generamos, tuvimos situaciones para ponernos por delante, fallamos un penalti. Bueno, fue un partido un poco desgraciado y es una prueba de que no en esta categoría o en el fútbol en general, pues ya no solo importa hacer un buen partido, sino también hay que matarlos, hay que cerrarlos. Y bueno, fue una lección aprendida. Esperemos que aquí pues el resultado sea otro. però la idea de juego pues, segurament serà parecida tanto per un lado com per altre.
Doncs veurem si s'assembla o no la idea de joc. El que està clar és que l'escenari és totalment diferent. A la primera volta va ser la Nova Creu Alta, ara aquest municipal de Tarazona, més, bé, en teoria diuen, més petitó, de dimensions més reduïdes, més segona jugada, més duels, aeris... Bé, estarem pendents de com es desenvolupi aquest partit de demà a les 4 de la tarda. Insistim, Parc, demà superdissabte, aquí a Ràdio Sabadell.
Demà superdissabte, perquè és que a la mateixa hora, jugant tant el primer equip del centre d'esports com el filial a la Nova Creu Alta, suposo que de seguida també en parlaràs per fer aquesta prèvia de la Lliga Elite, amb un ascens en joc. Per tant, tot plegat, Pau Ituri, no des de 3:45, sinó des de les 3 de la tarda en directe al Sabadell en joc, que us hi posareu per viure doncs, això, aquest doble compromís, amb especial atenció al primer equip, però també amb un ull ben posat al que passi a la Nova Creu Alta.
I si voleu més esport, a partir de 6:45, ara de seguida també en parlem, però al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, aquest partit entre el Club Natació Sabadell i l'Esparreguera per veure si els de Jonathan Ramírez, que ho tenen de cara, doncs, poden classificar-se per les fases d'ascens a la Lliga EVA masculina, i que us narrarà aquí el Sergi Parc. Parc, que vagi molt bé demà.
Igualment, Vituri.
Anem a publicitat i de seguida tornem per parlar precisament del Sabadell B, del CNC Bàsquet, de Waterpolo, d'Iker Pajares o de Marta Romance, entre altres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Quan rius, una sessió de quimio passa molt millor. I és que l'humor és una força poderosa. En la humanització dels hospitals, la cura emocional a través de l'humor és clau. Convertim-la en un dret. Fem que s'integri al sistema sanitari. Informa't a humoralshospitals.com. Vallapupes. Riure per curar.
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable.
Tots els moments són música.
Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 2:45, ho dèiem abans, demà serà un superdissabte a Ràdio Sabadell, perquè a la mateixa hora que el primer equip, és a dir, a les 4 de la tarda, el Sabadell B juga a la Nova Creu Alta, la penúltima jornada de la Lliga Elite, amb opcions de pujar a tercera federació, si es dona una bona combinació de marcadors que de seguida recordem. D'entrada, escoltem a Ivan Tebar, jugador del filial, explicant què suposa jugar a l'estadi.
Per la nostra part, el repte és de guanyar, a sobre tenir l'oportunitat i la sort de jugar a l'estadi, llavors això ha de ser un plus de motivació, però jo el que crec és que l'Europa no vindrà contra nosaltres amb la mentalitat que ja estem de vacances, ja hem pujat, sinó tot el contrari, de mostrar perquè han sigut campions, merescudament, i lluitar per guanyar-nos.
La temporada passada el filial ja va jugar, si recordeu, el penúltim partit de Primera Catalana contra l'Igualada a l'estadi, 2-1 amb doblet de Piti, i l'equip va acabar ascendint, promocionant aquesta Lliga Elite. Com dèiem, perquè els de Conrad García pugin demà mateix, necessiten guanyar l'Europa B, campió de Lliga des de fa setmanes, no juga absolutament res, i que no ho facin ni el Vic ni l'Atlètic Lleida en els seus respectius partits contra el Can Vidalet i el Sant Boià. Si no, tocarà jugar-s'ho tot en l'últim partit a Granollers. Saludem el tècnic del filial a aquesta hora, el Conrad García. Què tal, Conrad? Com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com va el cos a 24 hores poc més del partit?
Bueno, amb ganes de que arribi ja, que sigui dissabte, que estiguem a l'estadi, que soni l'himne i que saltem a jugar.
Al final, no sé també com us heu preparat aquesta setmana, pel fet de la superfície, evidentment, doncs no juguen gespa artificial, es fan gespa natural, dimensions més grans que les d'Olímpia. Us heu preparat específicament per aquest partit?
Sí, bueno, tal com vam fer a la jornada que vam haver d'anar al camp del Palamós, que també és herba natural, hem fet una sessió de la setmana, en aquest cas vam anar dimecres a entrenar a Sant Oleguer.
Mhm. En aquest sentit també suposo que cap als jugadors hi ha aquest punt de motivació, no? De jugar a l'estadi, de poder, més enllà de veure si es completa la festa o no es completa la festa, d'aquest premi també, no? De fer una gran temporada i acabar jugant a la Nova Creu Alta.
Sí, realment crec que és una temporada que si es tanca amb una victòria a la Nova Creu Alta com a locals, faria justícia, no?, a tota la bona temporada que estem fent, i evidentment nosaltres preferiríem haver de jugar sempre, si fos possible, sempre a l'estadi que no pas a Olímpia.
Mm-hmm. Suposo que demà, Conrad, tocarà allò tirar també de xarxes socials, de telèfons, d'estar pendents de la resta de camps. No sé si et fa la sensació, més enllà de que en el moment entenc que estareu molt ficats en el partit, de si es decidirà demà o et diu el NASC a l'última jornada a Granollers.
Bueno, aquesta lliga és molt igualada i crec que és igualada tant per baix com per dalt. Per tant, ara es dona, com bé deies al principi, que els rivals més directes juguen a camps o contra rivals que estan a baix, però això poden tant guanyar com empatar com perdre. Aquí no hi ha cap partit que sigui fàcil, per tant, si es pot resoldre a favor aquesta setmana, doncs encantats. Si no, ara anirem a Granollers a intentar fer-ho matemàtic.
Uh-huh. I en aquest sentit també hi ha un punt de, no sé si dir reserva pel que fa a l'Europa B, que té la feina feta, però que és cert que va ser superior en el partit de la primera volta allà al Nou Sardenya, amb aquest punt de dir, a veure com venen.
Jo crec que, mira, per naturalesa jo soc un tio, un entrenador valent i intento que els meus equips també siguin valents. Per tant, hem de tenir aquell punt d'honor, no? De voler revenja, de voler guanyar-los, i és veritat que van ser millors a la nada i així ho van reflectir el marcador i final a la Lliga. I ara nosaltres tenim aquest punt de revenja, de poder jugar a l'estadi, que ens fa molta, molta il·lusió, i de demostrar que la diferència entre els dos equips no és la que es va veure a la primera volta.
Mm-hmm. I acabo, Conrad, també amb aquesta sanció que s'ha conegut d'Àlia Càmara amb el juvenil, però que afecta també, evidentment, el filial. No sé si també hi ha un puntet de pressió per haver de donar l'alegria, no?, després d'unes setmanes que han estat difícils pels dos juvenils, un arrossegat, l'altre descendit. Hi ha aquest punt de pressió també perquè us toca a vosaltres el fet de donar una bona notícia?
Bueno, jo crec que el vestuari no es viu aquesta sensació, no? Cada vestuari, ja sigui el del juvenil A, el del juvenil B o el nostre, en aquest cas, del filial, tens una sensació pròpia al marge de la resta d'equips, però sí que és cert que seria molt maco, no només per donar aquesta alegria al propi vestuari, sinó també al club, i també hi ha una petita cosa que, si em deixes dir, que això és bastant, bastant personal, que és que des del principi nosaltres li volem dedicar aquest ascens a Rubio i aquest és el principal objectiu.
Doncs bon detall, sí senyor. Conrad García, tècnic d'aquest Sabadell B, tota la sort del món, demà a les 4 amb aquest Sabadell B Europa B, que seguirem a Ràdio Sabadell, i a veure si es donen també la resta de combinacions a la resta de camps, als partits del Vic i de l'Atlètic Lleida, per acabar fent una festa a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé, gràcies.
Tant de bo, moltes gràcies, que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I això, demà es completa el superdissabte amb el que dèiem abans, després dels partits del primer equip i del filial del Centre d'Esports. Teniu una cita amb el canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per primer cop aquesta casa oferirà en directe, amb imatges, un enfrontament de bàsquet, i no serà un de qualsevol. El Natació Sabadell disputa l'última jornada de la Supercopa masculina i té a les seves mans classificar-se per la fase final de la competició que dona dret a lluitar per l'ascens a Lliga EVA. Els de Jonathan Ramírez depenen de si mateixos per aconseguir-ho. Si guanyen l'Esparreguera, asseguraran l'últim bitllet que queda en joc. Si perden, encara quedarà una bala, que el martinenc també caigui a Lloret. El tècnic, abans d'aquesta cita tan important, opta per treure pressió als seus jugadors.
El año pasado se pudo conseguir después el ascenso a Supercopa, y este año, pues bueno, una vez consolidado ya el equipo y diciendo, bueno, ya estamos salvados, vamos a intentar aspirar a ver si podemos entrar a esa final a 4. que la temporada es un temporadón de los chavales, las cosas como son, y entremos o no entremos, es decir, esto no va a quitar mérito a lo que han conseguido hacer.
Davant hi haurà una Esparreguera que no es juga absolutament res. Faci el que faci, acabarà segon de la Lliga regular. De fet, nedadors i esparreguerins es tornarien a trobar a les semifinals del play-off en cas que el club hi accedeixi.
Claro, aquí ya entrará también un poquito en Esparraguera, que es lo que prefiera, porque Esparraguera dentro de lo que cabe, si Esparraguera pierde, nosotros ganamos, pues entonces el playoff, la eliminatoria sería contra nosotros, entonces claro, no sabemos tampoco si somos más de su gusto o sería Martinen, ¿no? Entonces, bueno, teniendo la segunda plaza asegurada y no jugándose nada, puede que den gente descanso, puede que se lo afronten de otra manera, no lo sé, ¿sabes? Es decir, nosotros, como hemos hecho un poquito durante el año, más que a ver qué va a hacer el otro equipo, vamos a enfocarnos en lo nuestro, que mucha faena tenemos para estar concentrados, para llevar a cabo pues un poquito los planes de partido que tenemos.
El que sí que no se sap del cert encara és quants equips ascendiran a EVA. Ho explicàvem l'altre dia amb el Basa Bernat Arellano. El Jack Sants, com a campió de la Supercopa, sí que té una plaça assegurada, però a partir d'aquí tot està obert. Això sí, no hi ha dubte que tot passarà per entrar a la fase final i acabar en la millor posició possible per tenir més opcions de pujar. Recordem que fa 7 anys, des que el Sant Nicolau va renunciar a jugar a Lliga EVA el 2017, que Sabadell no té un equip de la ciutat en una categoria estatal. Demà, a 6:45 de la tarda, arrenca aquest Natació Sabadell-Esparreguera als pavellons del club a les Naus. Insistim, des d'uns minuts abans es podrà seguir en directe amb imatges al Twitch de Ràdio Sabadell. Uns instants abans ja haurà començat el Lloret Martinenc, per si cal estar-hi atents. I un grau per sota, la Copa Catalunya masculina, el Sant Nicolau tanca la temporada demà a 6:45 de la tarda a la pista del Tecla Sala, amb la permanència ja assegurada. El partit serà el comiat del tècnic David Pasqual, qui ja ha anunciat que abandona el club grana. En canvi, el femení s'ho juga tot en la darrera jornada de la primera catalana.
Aquest diumenge, a 8:15, al ser a femení, ens juguem la permanència primera catalana.
Fem que la grada sigui grana.
Vine a animar amb la samarreta del Lau.
Ens anirem!
Doncs era la crida que han fet les jugadores col·legials de cara al decisiu enfrontament davant del Llafià. Tot o res per les de Quim Soler. Si guanyen, estaran salvades. Si perden, cauran a segona catalana. Un descens, per cert, que ja ha consumat el Sabadell Bàsquet Vallès, que arriba a l'última jornada sense opcions de permanència. L'adeu a la categoria serà demà a 4:00 de la tarda a la pista del Bàsquet Neus.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar a les 2. En waterpolo, l'Astralpul Natació Sabadell i el Sant Andreu es tornen a veure les cares demà a Can Llong, després de la controvertida, per dir-ho suaument, final de la Copa de la Reina de diumenge passat, que va acabar amb victòria andreuenca per la mínima. Després van venir aquelles polèmiques declaracions del tècnic David Palma, que fins i tot han fet que s'obri un expedient federatiu. En qualsevol cas, la capitana Maica García ha dit que és cosa del passat, aprofitant també per fer un punt d'autocrítica per la gestió dels últims minuts d'aquell partit.
Seguim sent l'equip que som, volem seguir demostrant, i el que va passar aquest diumenge doncs és algo que ja ha passat. Penso que tenim nivell com per guanyar encara amb tot en contra, i bueno, hi van ser al final unes precipitacions, potser digue-li, vam tindre també l'oportunitat de poder emportar-nos al partit, i bueno, i al final crec que tot es va juntar i l'ambient estava molt, molt calent i va passar com va passar. Però bueno, ara ja toca aixecar-se, com ja portem aquesta setmana, i amb ganes de continuar, encara ens queda la Lliga, i anem a per ella.
Una divisió d'honor que, abans de decidir-se al play-off, encara ha de veure com es decideixen les dues últimes jornades de la fase regular. En aquest sentit, i capricis del destí, el calendari ha fet que tots dos equips es tornin a veure les cares 6 dies després d'aquesta final de Copa. García assegura que s'ho prenen com una petita revenja.
El diumenge passat ens va marcar... va marcar una mica, no, la pauta, i crec que això, aquest dissabte, doncs, al final, que vinguin a casa i tornar a jugar un partit, doncs, per nosaltres és prendre'ns-ho com una petita revenja, no, de dir, per nosaltres i per demostrar també, suposo, que de cara a tothom, no, a qui som i que estem aquí, i bueno, volem posar-nos aquesta victòria i treballarem per tal.
A més, un duel que té el seu al·licient classificatori. Un triomf faria que l'Astralpul, que és tercer virtualment, es veiés les cares amb el mateix Sant Andreu a les semifinals del play-off. En cas contrari, tot quedaria com ara, amb les andreuenques primeres, i el rival a semis seria el Mataró. La boia del club és conscient que faran de jutgesses en aquest tram final de la fase regular.
Sí que sabem el que podem això decidir, no? Que siguin primeres o segones i jugar contra qui vulguem nosaltres, però bueno, tampoc, o sigui, no ho fem per preferència, simplement pues és això, nosaltres volem guanyar, o sigui, no sortim als partits per perdre, ni estem ja fent aquí hipòtesis, no? Llavors volem anar a guanyar i bueno, si ens toca el Sant Andreu, doncs ens toca el Sant Andreu i no és per tal de, bueno, per favoritismes, penso que al final tots dos equips són forts i pot passar qualsevol cosa, per tant, ens és igual. Però bueno, volem anar a guanyar el partit i tant de doncs, això, si ens toca jugar amb el Sant Andreu a semifinals del play-off, pues ho farem, i si no, posem el Mataró.
El duel arrencarà demà a les 3:15 del migdia a la Finet Work Aquàtics, just abans, a les 11. Per cert, haurà jugat el masculí de l'Astralpool contra el Catalunya, un partit del tot intranscendent per tancar la fase regular de la divisió d'honor, amb els de Quim Colet matemàticament segons, i a més serà l'últim test abans de la Final Four de l'Eurocup del cap de setmana que ve, que seguirem a Ràdio Sabadell en directe des de Rijeka, des de Croàcia. Informacions en format més breu. Iker Pajares ha passat per primera vegada en la seva carrera a la segona ronda del Mundial. L'esquaixista sabadellenc es va desfer ahir de l'anglès Tom Walsh per 11-5, 12-10 i 11-7 en 56 minuts. El següent adversari al Caire, Egipte, demà a 9:15 del vespre, hora d'aquí, serà el peruà Diego Elías, el número 4 del món, que ahir també va superar per 3-0 en mitja hora, però el qatarià Abdullah Al-Tamimi. Un precedent, això sí, per l'esperança. Fa un parell d'anys, Pajares li va remuntar Elías un 0-2 en contra a la segona ronda del Windy City Open de Chicago. I en ciclisme, demà es disputa el Campionat de Catalunya de contrarrellotge amb la sabadellenca Marta Romance defensant el títol aconseguit l'any passat a l'Hospitalet de l'Infant. Aquest cop, però, la prova es disputa a Raïmat, al Segrià, amb un recorregut de 25,7 quilòmetres i amb la del Massi Baixter, sent l'última de les participants a prendre la sortida quan falti un minut per 3:15 del vespre. En total, hi ha 14 elit femenines inscrites i 9 sub-23. Un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. Us deixem amb el Notícies Migdia, conduït per la Núria García. Us enviem una abraçada del Toni González, del control de so, i de la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, amb l'Anna Clarà i l'Ivan Lechuga com a estudiants en pràctiques. I us emplacem demà a les 3 de la tarda per viure aquest superdissabte. Estarem pendents del Tarazona Sabadell i del Sabadell B Europa B, i després a 6:15 al canal de Twitch aquest Club Natació Sabadell de bàsquet Esparreguera. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.